Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a 1:15 del migdia. Què? Què tal? Com esteu? Després d'una cosa que no podia passar. Això no podia passar, no podia passar. Era una d'aquestes opcions mínimes que... Però bé, ja veiem que hi ha alineacions planetàries que fan el que hagin fet. D'entrada, rei, la salutació del que els hi parla molt de gust des de la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Una abraçada i molts ànims per tothom després d'una jornada d'aquelles que recordarem. Per cert, tinc la intenció d'obrir línies de telèfon per escoltar o fer aquella pregunta tan tòpica i tan clàssica de «I tu dónde estabas?». Cuando se fue la luz. Tu què feies? Estaves a l'ascensor? Estaves a un tren de Rodalies? Estaves esmorzant? Estaves a la feina? On estaves? Què estaves fent en aquell moment? Què estaves fent? En aquell moment vas entrar en pànic? Vas quedar-te sense efectiu? La targeta en aquell moment no funcionava? Estaves a un súper amb la compra al cistell a punt de pagar i te n'adones que se'n va la llum, no hi ha manera de pagar i has de retornar-ho tot? On estaves? Explica-n'ho. Donem telèfons perquè ens ho expliquis al 93 270 37 79 93 270 37 79 93 270 37 80 és a dir, 93 270 37 79 o 93 270 37 80 seran els dos telèfons per escoltar les vostres queps, perquè hi havia un col·lapse absolut i total també a les entrades i sortides de Barcelona, que era una autèntica bogeria. Bé, d'entrada, tot més o menys s'ha recuperat, menys Rodalies. Rodalies de Catalunya ja sabem que és com aquella persona que és molt gran, que té una edat terrible i que, ostres, li costa. Va fent, però li costa. De fet, Rodalies està informant, Rodalies, que ja han recuperat parcialment el servei a la línia R1, R2, R2 Nord, R3 i R4. Són serveis percentatge baix i estan esperant recuperar el servei. Però ha estat ara, passem de migdia. No és el què, però el problema és d'on ve de tot això. D'on ve tot això? Què passa? Sobretot, tot aquest matí més o menys funcionava decentment, per dir-ho d'alguna manera, menys Rodalies. Rodalies no tirava. Per què? Doncs parlem precisament amb l'Eduard Álvarez, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UGI, expert en infraestructures de transport, per preguntar-li això. Una cosa està clara, estem especulant, Estem especulant sobre... És que llueve sobre mojado. Estem parlant d'una apagada davant d'una infraestructura que crida una renovació, que crida una inversió, que ve de lluny tot això i que arreglar o posar com Déu mana les infraestructures de Rodalies trigarà molt. Clar, episodis com el d'ahir posen un cop més al descobert que possiblement tota la renovació de senyalitzacions de la infraestructura en si mateixa doncs no està molt per a moltes coses. Així que entrem una mica dins de l'especulació sobre el que va passar i el per què no s'ha posat en marxa aquestes fluctuacions elèctriques que ens deien des de Renfe que ha estat la que ha evitat doncs posar el servei des del principi. Fins i tot anunciaven un 60% i al final no ha estat així. Al final ara comença a pujar. Però què passa amb tot això? Parlem amb l'Eduard Álvarez. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ja sé que ara les preguntes que et faré especulem una mica, però tot ha tornat després de l'apagada a la normalitat, al metro, per exemple, però Rodalies no. És una qüestió de problema d'aquest problema de fluctuació elèctrica o la infraestructura és que ja no dona per més?
Bé, jo diria que és un tema més conjuntural, relacionat amb el que va passar ahir i el voler assegurar de que quan tot es torni a posar en marxa funcioni bé i sense incidents.
Quan es triga en modernitzar una infraestructura com Rodalies? Suposo que és una qüestió de que ha de passar molt de temps.
Bueno, jo diria desenes d'anys, sense exagerar. A veure, tingues en compte que la xarxa ferroviària com a tal es va començar a construir fa més de 150 anys i s'ha vingut fent molt manteniment des de llavors. Però sí que és veritat de que una cosa és fer manteniment de la infraestructura física i l'altra és anar ampliant la infraestructura per als increments de capacitat que s'han anat donant. És a dir, cada vegada som més gent vivint a Catalunya, cada vegada s'incentiva més l'ús del transport públic.
Clar.
I ha arribat un moment en què tota aquesta infraestructura s'ha posat en tensió, no? I això ho estem vivint en els últims anys, perquè s'està intentant fer circular els serveis aprofitant la màxima capacitat que permet la infraestructura, i quan estàs anant tan al límit, qualsevol pertorbació et genera un problema important.
Clar, conforme tornant a la part elèctrica, no sé si això també està a l'alçada, és a dir, quan es renova o es renoven infraestructures, he d'entendre que també s'ha de renovar el sistema elèctric i tot això, o no, o serveix el que habitualment hi ha?
Clar, com parlem d'infraestructures ferroviàries, clar, aquí hi ha molts elements. Hi ha el tema d'infraestructura física com a tal, no? Els terraplens, els desmunts, els túnels, etc.
Sí.
Després hi ha tota la part de sistemes de senyalització i control. Això és bàsicament telecomunicacions. Hi ha tots els sistemes d'electrificació, catenària, tercer carril, etc. I les subestacions que van donant electricitat. Temes d'instal·lacions auxiliars, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha una alta complexitat darrere de la infraestructura. Llavors, s'ha d'assegurar que tot funciona de forma adequada.
Clar, jo suposo, per això te preguntava això de la electricitat, perquè suposo que si canvia la infraestructura o igual, pel sistema o infraestructura que tenim ara, hi ha pensada un nivell de potència. No sé... Sí, clar, quan canvies tot això, necessites més potència si hi ha més trens, suposo.
Sí, el que passa és que... això ja és tema més relacionat amb planificació energètica, però l'incrementar el número de trens no hauria de ser un problema per la xarxa elèctrica. Ara mateix, incrementar el número de trens és un problema per la capacitat d'infraestructura, és a dir, tens determinats cons d'ampolla al llarg de la xarxa, no? Pots tenir Montcada Bifurcació, pots tenir Estació de Sants, on es concentren diferents línies que arriben, i al reduir el nombre de carrils, doncs fa que la capacitat quedi limitada. És, jo crec que el problema que tenim és més aquest que pas altre, que també és un problema, i em consta que s'està invertint en millorar, sobretot, sistemes de senyalització i control, perquè tot vagi de forma més fluida.
Clar, els usuaris s'enfaden molt davant de tot això, i és normal, però per on s'ha de començar? Sé que s'han començat obres, darrerament parlaven de les obres cap a Tarragona, per exemple, les que hi havia a l'alçada de Gavà, per exemple, d'altres que s'estan fent. Quan hi ha un problema tan general ostres, hem de renovar la xarxa de Rodalies per posar-la guapa, per dir-ho d'alguna manera, que funcioni, perquè sigui eficient, per on s'acostuma a començar?
Normalment es busca aquells corredors, aquelles línies que tenen de forma més desbalancejada la relació oferta-demanda. És a dir, allà on hi ha més gent que tendeix a utilitzar el servei versus la capacitat que pot oferir la infraestructura. Aquest seria, la forma més racional d'actuar. El que passa és que, clar, després et trobes que la infraestructura a vegades no t'aguanta. I, per tant, el que has de fer és resoldre primer les problemàtiques del dia a dia abans que invertir en aquelles infraestructures que realment voldries desenvolupar.
Clar, si parlem...
Hi ha un altre aspecte molt important aquí, que és el que he mencionat breument anteriorment. És a dir, aquí tenim un tema polític que sense pressupostos no es pot invertir.
Correcte.
Val? I després hi ha un altre tema polític, que és, no? Perquè la infraestructura ferroviària afecta molts municipis, i això té un impacte sobre la planificació urbanística del territori. En el moment en què les ciutats han anat apropant cap al tren i aquests, i, no, i tots aquests, els drets de pas han anat quedant cada vegada més limitats, doncs ara et trobes que si s'ha d'ampliar una infraestructura, doncs això et genera un problema, bàsicament perquè has de refer els plans urbanístics, has de fer els projectes, has de licitar-los, i tot aquest procés, és el que deia al principi, pot tardar dècades.
Dècades, sí, sí, sí.
A portar-se a terme, que és el que està passant.
Sí, sí, no, és el que, és, si és el que tenim.
Si fos ràpid,
sí, sí,
ja s'hagués resolt. El sí, que passa sí. És que, bueno, no ho és complex.
Doncs el tema de Rodalies, parlem avui de Rodalies pel tema de la pagada i de l'aturar el servei, però no és una qüestió excepcional, vull dir, és el que tenim, i la solució, com estem explicant, és va per llarg, això. Senyor Eduard Álvarez, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en infraestructures de transport. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
I fins una altra. Doncs és un rentat de cara total que necessita. Ara, després, en una estona parlarem, suposo mitja horeta o així, va cap a l'estació de Sants la nostra companya Mar Puerto per prendre una mica allà el pols, a veure com està la situació en directe a l'estació de Sants. Recordo que el servei de Rodalies va... s'ha reprès el servei, però d'aquella manera. Vull dir que no encara... Crec que la part més aconsellable és continuar amb mitjans de transports alternatius si us sou usuaris de Rodalies. Metro i autobusos, doncs, funcionen amb tota normalitat. On estàveu vosaltres ahir, quan va passar la apagada? Estàveu a una aturada a la carretera? Estava un ascensor, a un autobús? Senzillament estàveu passejant pel carrer? Com ho vas viure, tot això? Mira, dono telèfons que veig que algun telèfon no, encara no es funciona com hauria de funcionar, però també donaré WhatsApp. El telèfon 93 270 37 79 93 270 37 79 per entrar en directe, o 93 270 37 80 93 270 37 80 també per entrar en directe. Però si no pots entrar en directe, doncs es pots enviar un WhatsApp al 699 13 09. Com ho vas viure tot això ahir? Ens ho expliques? Va, que de seguida també parlarem d'assegurances. Quan passen coses així, si tens un restaurant, si tens un bar, si tens un negoci, clar, hores sense que els congeladors funcionin o les neveres funcionin, poden fer malbé tot el menjar que hi ha allà dins. Poden fer malbé tot aquell menjar. Què hem de mirar? Cap on hem de mirar que cobreixi l'assegurança? Doncs de seguida en parlarem sobre què cobreix l'assegurança. Us escoltarem i escoltarem què cobreix l'assegurança aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra. Però abans no sé com teniu el vostre cor. Ahir algú va posar a prova la seva capacitat del cor. Però no us preocupeu, perquè per això està INSCOR. INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, cuidant del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita per quan ho necessitis. INSCORBCN.com és la seva web i allà hi trobareu tota la informació. INSCOR. Amb apagada o sense apagada, cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del periòdico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiodico.cat.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo demanant trucades, ara riureu. Ara riureu. I és veritat, els telèfons no ens funcionen. Els telèfons no tiren. Tenim, ja sabeu que la cobertura telefònica no ha arribat a tot i sembla que la nostra centraleta... El WhatsApp sí, no? Funciona o no? Què ens diu? Jorge, el WhatsApp sí que ens tira? Tampoc funciona? Sí, el WhatsApp sí, no? WhatsApp, el WhatsApp sí. O sigui, missatges de veu al WhatsApp sí que podeu fer, eh? O trucada-me al 699 1309. Aquest sí que ens funciona. Els altres que he dit abans, oblideu, que no tiren. Culpa nostra per no comprovar les coses. Teníem confiança en el retorn, però veig que no. Mario, bon dia, buenos días, ¿cómo estás?
Bon dia, José Miguel.
Què tal, tot bé o què?
Tot bé, bueno, ahir dia complicat, però avui sembla que a poc a poc torna tot a la normalitat.
Bé, tu com ho vas viure, tot això?
Home, doncs massa complicat. Jo vaig sortir del meu treball a prop de Passeig de Gràcia,
sí.
I visc a l'Hospitalet, que és una ciutat que hi ha al costat, i vaig tardar 2 hores i mitja.
2 hores i mitja fins arribar fins a l'Hospitalet? Com ho vas fer?
Correcte.
Des de Passeig? Perquè no funcionava Rodalies, no funcionava el metro...
Re,
hi havia
no
col·lapse a trànsit. Com ho vas fer? Vas anar caminant?
Bueno, primer vaig anar a la plaça Universitat a veure si podia agafar algun autobús. Jo sóc una persona jove, per contextualitzar una mica, i clar, jo...
Quants en tens? Quants en tens?
21. I clar,
va, 21, podies anar a fer footing, fins i tot a l'Hospitalet, si haguessis volgut.
Sí, sí, no, però em referia que jo agafo molt el metro, però els autobusos de Barcelona no tinc cap ni idea.
Ah.
I em sonava que vaig agafar un bus un cop a la plaça Universitat un dia que tornava de festa i vaig dir, bueno, potser aquí surt algú que em apropi a casa. I res, vaig estar allà a la parada, però és que 1 hora esperant i no va anar cap bus. Llavors vaig decidir tot recte caminar fins a la plaça Espanya.
I a plaça Espanya què vas fer? Allà sí que vas agafar bus.
Bueno, allà va ser complicat perquè molts busos anaven plens, però vaig tenir la sort de que un que parava a Collblanc, com a última parada, estava buit i em vaig pujar allà. I des de Collblanc, res, caminant una altra mitja hora cap a casa.
I vas tenir problemes amb l'efectiu o no? Perquè, clar, ahir una de les coses que es van posar de manifest és que, carai, sí que hace falta l'efectiu, sí.
Jo vaig tenir sort perquè portava 5 euros. Em va fer gràcia perquè al sortir de casa el meu avi em va dir... niño, ¿llevas algo de dinero por si acaso? Y le digo, no pasará nada, abuelo, tranquilo. I no sabia ni que portava aquest bitllet de 5 euros i només, el primer que vaig fer al sortir del meu treball va ser anar a la Maxipan a comprar-me una barra de palitos croissants per si no podia tornar, que jo i la gana no ens portem bé.
Ai, Mario, el que estem vivint. Però mira, consells sabis de l'avi, niño, lleva suelto encima por si acaso. Això...
Sí.
Ese consejo y el de... Lleva ropa interior limpia por si passa algo. Són dos consells clàssics dels avis. Mario, gràcies per la trucada, molt amable.
Moltes gràcies, Cruz.
Gràcies, cuida't. Doncs ha trucat a través del mòbil 699-1309. 699-1309. Sembla que aquest sí que funciona. Els altres els tenim bé. Bé, què cobreix l'assegurança? Què cobreix l'assegurança? Aquest mòbil podeu trucar o podeu enviar missatge de WhatsApp. Missatge de veu de WhatsApp també el podeu enviar. Què cobreix l'assegurança de mòbil? En què ens hem de fixar, per exemple, si tenim un restaurant o tot això? En parlem amb el Sergi Ortega, que és membre del Departament de Dret Processal de Tarines Law & Economy, que són experts en aquests temes. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, Cruz, què tal? Un plaer.
Sé que tot el que parlarem ara, insisteixo, serà especulatiu fins que no se sàpiga exactament què ha passat. Això és cabdal, no?, per començar.
Bueno, sí, correcte. Com sabem, doncs, organitzacions com l'Organització de Consum i Usuaris doncs, ja han demanat tant a Red Elèctrica com a Comissió Nacional de Mercats i Competència que investiguin l'origen d'aquest apagón, diguéssim, i per tant, doncs, tindrem els resultats. Sabrem i podrem determinar amb major precisió si alguna entitat doncs, ha de respondre pels danys que s'hagin pogut causar.
D'acord. Imaginem ara que tinc un restaurant i aquesta apagada d'hores, tot el menjar que tenia congelat, s'ha fet malbé. Què és el que primer he de mirar?
Doncs el primer que hem de mirar, si la primera responsable, en primera instància seria la companyia elèctrica. Perquè les companyies elèctriques en principi estan obligades a respondre per tots aquells talls de llum. De fet, els talls de llum que superen els 3 minuts ja són, en principi, indemnitzables. Però, clar, si el tall de llum és causa o és conseqüència d'una força major i, per tant, el tall no és fruit de l'activitat que desenvolupa la companyia, estaríem, llavors, en un cas de força major i la companyia no estaria, en principi, obligada a respondre. Val? Llavors, si fóssim, en aquest cas, com dius, un restaurador, el que hauríem de fer és revisar la nostra pòlissa d'assegurança. I serveix això, Cruz, igual per un restaurador que per un particular que viu a casa seva i també se li ha fet malbé el menjar de la nevera.
O el menjar de la nevera, o si s'ha fet malbé, per exemple, l'escalfador o qualsevol cosa, primer s'ha de mirar les clàusules de l'assegurança, si entra o no entra, no?
Exacte. Hauríem de revisar la pòlissa, val? I revisar si tenim cobertura per danys elèctrics, cobertura per danys elèctrics o per talls accidentals, solen tenir diferents noms, val? Però giren entorn a aquesta nomenclatura, que és cobertura per danys elèctrics. Si tinguéssim aquesta clàusula, doncs podríem estudiar si la nostra asseguradora, independentment de quina sigui, doncs pot estudiar la reclamació. Val?
D'acord.
Llavors, què hauríem de fer aquí? És superimportant, Cruz. Hauríem de poder acreditar aquests danys. Val? És a dir, tu dius, per exemple, doncs, que s'hagin comès danys en alguns electrodomèstics. Sí. Seria important fer fotografies en aquests electrodomèstics. Per exemple, si fan algun tipus de llum, no?, que detecten algun error o detecten alguna avaria, doncs fer una fotografia que pugui acreditar la mateixa. Val? Després, és important també les factures d'adquisició d'aquests electrodomèstics, si les guardem, també és sempre important. I si els danys fossin en els aliments, per exemple, doncs també poder acreditar que aquests aliments estan deteriorats. També, doncs, si són aliments que s'han podrit, doncs també se'ls pot fer algun tipus de fotografia.
Okay? Aquesta és una de les claus en aquest cas. Bé, imaginem que el responsable és la companyia elèctrica, per començar. Imaginem que es confirma això, no? Que hi ha una responsabilitat en aquest cas. Si jo tinc una asseguradora que no és cap elèctrica, vull dir que és una asseguradora, jo què sé, qualsevol marca, qui ha de respondre en aquest cas? Seria l'asseguradora independentment del que passi o no?
Bueno, si la responsable és la companyia elèctrica, nosaltres entenem que la reclamació es podria fer contra la pròpia companyia, val? Perquè la companyia hauria o bé d'indemnitzar de manera econòmica, o bé fent, per exemple, algun tipus de rebaixa a la següent factura de la llum, etcètera, etcètera. Val? Perquè si les companyies, en principi, si és per causes imputables a ella, estan obligades a indemnitzar els talls de llum. Vale? Però, independentment d'això, si disposem també d'una asseguradora que pot cobrir aquests danys perquè, com hem dit, doncs, inclou aquest tipus de clàusules, doncs també se'l pot reclamar a l'asseguradora.
Sergi, habitualment entren aquests, estan aquests paràgrafs en les assegurances o no? La cobertura per danys elèctrics, habitualment estan o no?
Doncs és habitual. Nosaltres aquí a Tarines Sí que és veritat que tenim departament de correduria d'assegurances, val? I per tant doncs, estem habituats a llegir tot tipus d'assegurances en negocis i d'autònoms, i sí que és veritat que la cobertura per rayos elèctricos doncs, es sol preveure. Val? Per tant, és important, com diem, que el consumidor o l'empresari professional realitzi un estudi exhaustiu de la pòlissa per estudiar si pot emprendre algun tipus de reclamació perquè es li indemnitzin els danys que li ha produït aquest tall d'aproximadament 10-12 hores que es va produir.
D'acord. Per fer un petit resum, Sergi, entenc, per exemple, si jo tinc un restaurant i aquesta apagada m'ha fet malbé gènere, que estava al congelador, per exemple, que seria en principi la més... En principi, a part d'algun aparell, el primer que he de mirar, en aquest cas, en quan es confirmi qui és el responsable de tot això, quan acabi aquesta investigació i oficialment es digui, veure que cobreix la meva pòlissa. Seria això, no?
Exacte, correcte. Bueno, de fet, l'estudi es pot anar fent de manera prèvia. Es pot anar fent de manera prèvia i sobretot, el que s'ha de fer també de manera prèvia és acreditar aquests danys amb les màximes proves que puguem tenir, com hem dit.
D'acord. Doncs, Sergi Ortega, membre del Departament de Dret Processal de Tarines Law & Economy, escolta, gràcies per fer-nos 5 cèntims i especular amb nosaltres en funció. Insisteixo, que això, el que estem parlant és especulatiu, perquè cal saber d'on ve tot això. Un cop el sàpiga ja estarà molt més definit. Però gràcies per la xerrada, Sergi.
Moltíssimes gràcies a tu, Cruz.
Clar, el primer que s'ha de fer és comprovar o oficialment saber què... Anava a dir que cony, però què ha passat exactament? Perquè és una d'aquestes coses que dius, sembla increïble. Tots els experts apunten a aquesta davallada de l'oscil·lació energètica i totes aquestes coses. El que sembla que està descartat, i això ha dit Red Elèctrica, que es tracti d'un ciberatac. Sembla que el ciberatac està descartat. Ho ha dit Red Elèctrica. Queda confirmar-ho oficialment, eh? 699-1309. ¿Y tú qué hacías ayer cuando se fue la luz ante este hecho histórico? Àlex, bon dia.
Hola, bon dia, Cruz. Què tal, com estem?
Bé, encantat de parlar amb tu, Àlex.
Igualment.
Des d'on truques?
Des de Barcelona Ciutat.
Des de Barcelona Ciutat. Poco sí. Caos ayer, em sembla. On estaves tu, Àlex? Què feies?
Jo estava... Bueno, abans de res, permetem dir-te que em fa molta il·lusió parlar amb tu, Cruz, jo t'escoltava quan jo tenia 19 anys, tinc 52.
Ostres.
Quan estaves a Radio Hospitalet.
Ostres, el mejor programa del mundo, eh? Segons
les xinxetes. El millor.
Era aquell moment, eh? Fantàstic, eh?
Com... Sí, boníssim.
Què grans ens hem fet, Àlex?
Sí, de manera increïble. Ma mare i jo et sentíem de 12 a 6 de la matinada, molta gent a dormir, i mira tu, i encara ens en recordem.
Què feies tu ahir?
Jo estava just amb una videotrucada perquè tinc la sort de poder treballar des de casa,
sí.
i se'm va anar la connexió, d'acord? Amb un client que estava a Hospitalet, i jo vaig pensar, em connecto amb el mòbil perquè la wifi s'havia anat a fer punyetes, i dic, em connecto amb el mòbil, però vaig detectar que ni tampoc anava a internet. I llavors ja vaig dir, hòstia, això és raro. Per tant, em vaig sortir al carrer un moment i em vaig trobar amb un amic mosso d'esquadra que anava amb el transistor,
sí.
I em va dir, escolta'm, això ha dit Protecció Civil que tothom a casa, que és un atac a nivell europeu, i jo t'haig de reconèixer que vaig entrar en modus pànic.
O sigui, et va dir que era un atac?
No, que era que havia sigut afectat.
Ah, una apagada a nivell
local. Una apagada general, sí. Correcte. Sí. Mosso d'esquadra, clar, amb transistor jo m'ho haig de creure, evidentment.
Ah, no, evidentment.
I jo vaig entrar en modus pànic.
Vas anar al súper a comprar pa i a comprar paper de vàter i aquestes coses.
Vaig anar a recollir la nena al col·le, reconec,
sí.
Que no va ser potser la millor idea, perquè la nena es va espantar. Té 7 anys, la nena, eh? I ens vam anar a un supermercat que encara acceptava pagament amb tarja i vaig començar a comprar menys paper higiènic que ja teníem.
De tot.
Vam anar a comprar, però típic, no perecederos, llaunes, mandonguilles, llenties, tot plegat, no? Clar, t'haig de dir, a la cua del supermercat
sí.
Hi havia certa tensió que es podia tallar amb el ganivet.
Sí, sí.
Perquè era una mica el no saber. Saps? O sigui,
clar, normal.
Va ser important. Per sort, aquí a casa, ja dic, estem al centre, al costat d'Arc de Triomf, vam dir la sort que a 4:45 ja ens va tornar la llum a nosaltres, però a l'edifici del costat fins a les 12 de la nit no li van tornar. O sigui, va anar ja no per barris, va anar per blocs, gairebé el tema. I sí que reconec, quan va tornar a la llum, vaig dir, bueno, pues quizá m'he passat.
Igual però... m'he passat de frenada, no, en aquest cas.
Sí, exacte, però també et dic que prefereixo prevenir que curar.
No, ben fet, dir, no, però és normal. Ara riem d'aquesta situació, afortunadament, sí, riem, però, ostres, en aquell moment és perfectament comprensible que diguis, ostres, què està passant? Si s'ha anat la llum a Espanya, a Portugal, ostres, vigilem. És normal.
Sobretot per la manca d'informació. Sí que vam aprofitar per anar a comprar espelmes, que no en teníem, piles, que no en teníem, les botigues, aquestes que són una mica de venen de tot, estaven fent l'agost, perquè així, i bueno, pues, al final pues, intentes mantenir la calma amb la mesura del possible. No?
Els xinos van pujar el preu de les piles.
El transistor, jo he vist que em demanaven 20 euros per un transistor mini, Davant meu. Però bueno, és normal.
Doncs, Àlex, bueno, escolta'm, gràcies per escoltar i per trucar-nos i explicar-nos la teva experiència. Una abraçada forta.
Un plaer, gràcies, Cruz.
Cuida't, una abraçada, cuida't.
Adéu.
Són reaccions normals, el que explicava l'Àlex. Afortunadament, ahir és que vam viure un moment, supers, com explicava l'Àlex, que es podien tallar amb un ganivet, però pensem una cosa, és una qüestió i una reacció normal. Mira, avui no ens ha donat temps, dins de la previsió que tenim de xerrades, però demà sí que volem parlar amb un expert en gestió d'emergències, perquè una de les qüestions capdals és informar. Ei, ¿a qué hora no reís tantos del kit de supervivencia de la von der Leyen? Con todos los memes que había y tal. La conspiranoia també va per aquí, eh? Juan, bon dia, benvingut.
No, amigo, yo soy Morito Juan de Barcelona.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí trabajando.
Ah, ¿cómo lo viviste ayer?
Yo con mi compañero y pintor estamos pintando mi barandilla. Pero está lleno de luz, está quedando sin brocha la batería y ya está.
Ah, o sea, te quedaste sin nada.
Sí, porque los de luz y libros a los de luz y a...
¿Tando? Uy, la cobertura.
¿Trabajar?
Se'n va la cobertura. Ah, llàstima. Llàstima que se'ns ha marxat la cobertura. Bé, va, que de seguida parlarem amb la doctora Carmen Torrejón. També li preguntarem què vivia ayer la doctora Carmen Torrejón, que també ho tenia. De seguida en parlem amb ella, aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días, y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 euros el kilo, en tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Quedas detenido.
El primero de una especie, el último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam.
Sylvester Stallone.
Un héroe de guerra.
Solo es un hombre.
Acorralado. Rambo.
¡Estás acabado!
¡Acabado!
¡No se acabó!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Centro Médica Estética Estarbenia, ya está la doctora Carmen Torrejón. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días después de este follón.
divinamente.
Pues mira, te digo, ahora que estaba preguntando qué hacías tú ayer, sí. Yo ayer me enteré de que algo raro estaba pasando, primero porque se nos fue la luz, y segundo porque no podía contactar contigo, porque tenías que entrar ayer.
Claro.
Y digo, qué raro que esta mujer no me coja el teléfono, qué raro que no funciona nada. Sí. Y ya entonces fue cuando empezamos a sospechar que la cosa iba más allá de las averías que a veces tenemos por aquí cercanas.
Correcto.
¿Tú dónde estabas? ¿Qué hacías, Carmen?
Yo estaba en el centro médico, y bueno, pues lo típico, que se nos fue la luz con totalmente, y uno que piensa, me ha saltado el diferencial de la luz, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que te empiezan a llegar, porque claro, una cosa fue la luz y otra cosa fueron los mensajes, la telefonía, ¿no?
Claro, claro.
La telefonía todavía funcionaba, y entonces, bueno, pues ya se cundió la voz de lo que pasaba en definitiva. Pero
pues,
bueno.
Pues calla, que precisamente ayer aquí en el edificio donde tenemos COPE, donde estamos COPE Cataluña, abajo tenemos un dentista, una empresa dentista, y se fue la luz justo cuando, pobres, cuando estaban haciendo endodoncias y demás, y dejaron ahí, eso es muy... Y claro,
es muy fuerte,
la dentista nos lo estaba explicando, y digo, ostras, pobre paciente estaba ya con...
Claro, es que es muy fuerte,
es
claro,
muy
que
fuerte,
te puede pillar
fuerte, claro.
en cualquier circunstancia.
Claro,
¿entiendes?
Imagínate los hospitales en plenas operaciones que estaban, menos mal que los generadores en ese momento
los
funcionaron.
Los generadores funcionan.
Pero claro, el pobre dentista no tenía generadores. Y...
Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que esperar es que nos digan qué pasó.
Exacto, esa es la clave.
Vale.
Bueno, Carmen, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Dónde me llevas?
Pues te voy a llevar, mira, tuvimos la grandísima satisfacción que el sábado pasado salimos en un reportaje de Comando Actualidad, que se rodaron con nosotros y con otros profesionales hace aproximadamente un mes y medio, ¿no? Donde se trataba del sobrepeso, de la obesidad, más que del sobrepeso en sí mismo, de la obesidad, ¿no? Entonces se hizo un análisis por diferentes caminos, ¿no?, que te pueden llevar al tratamiento de una obesidad. Primero se abordó lo que es la patología de la obesidad, se abordó las dificultades, la problemática que tiene un paciente obeso, y bueno, pues se trataron los diferentes términos, se trató lo que podía ser la posibilidad de la cirugía, se habló de las famosas plumas semanales que se ponen, y bueno, al final nos pusieron a nosotros como colofón del programa, yo creo que porque en definitiva lo que representábamos era lo que hay que hacer, y significa tratar las causas del problema, es decir, todo paciente obeso tiene un porqué, y hay que ir a la raíz de ese problema, porque si no lo solucionamos no vamos a conseguir una solución duradera en el tiempo, ¿vale? La mayor parte de los pacientes obesos, el anclaje de su problema no es de hace ni uno ni dos años, es desde hace muchísimo tiempo. Es muchas veces establecer un vínculo emocional con el alimento que nos hace sentir mejor, nos quita, digamos, los problemas entre comillas, aunque sea momentáneamente, unido a otras causas, como pueden ser un metabolismo más enlentecido, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, es trato las causas, hago cambios de estilo de vida, porque esto se quedó muy claro, que se utilice el procedimiento que sea para adelgazar. Si yo no cambio mi estilo de vida, si yo no hago cambios en mi día a día, no voy a conseguir resultados y no los voy a mantener duraderos en el tiempo. Y además, en el caso nuestro, además, porque cogían el testimonio de un paciente nuestro, era ayudar a que al mismo tiempo que se estaba perdiendo peso de una manera normal utilizando dieta mediterránea, pues trabajábamos las características del tejido para evitar que hubiera un descolgamiento importante cuando se pierden muchos kilos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que nos eligieron a nosotros, porque creo que llevamos muchísimos años tratando de una forma global la obesidad, y esto lo demuestran pues los miles de pacientes que se han tratado y que se siguen tratando con nosotros y que nos dan su confianza.
Pues felicidades precisamente por ese reflejo que habéis tenido en ese reportaje. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, algún comportamiento, algo que queréis consultar con la doctora Carmen Torrejón para un tratamiento, ya sabéis que la primera visita informativa es totalmente gratuita y podéis contactar con ella pues precisamente en la web. Vais a encontrar toda la información para hacerlo. Estarbene.es, y también podéis hacerlo a través del WhatsApp 654-300-525, 654-300-525, es el WhatsApp del Centro Médico Estético Estarbene. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un beso enorme, hasta mañana.
Hasta mañana, cuídate.
Adiós.
Adéu, adéu. Me'n diu que teniu un missatge, però no em dóna temps ara, no, a posar-lo. Millor després. Després el posarem, després l'escoltem. A veure, què ens queda? Mireu, estem a punt d'arribar a la una, continuem explicant tot el que interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després en parlarem de diverses coses. Primer, hem de parlar amb els Mossos d'Esquadra, per parlar amb el sindicat de Safepol de Mossos d'Esquadra, per parlar de dos temes principalment. El tema de la Mariola Lleida, hi ha imatges impactants d'un mosso amb la amb el cap obert de tota la batalla campal que hi va haver, i després de la situació de seguretat i el desplegament de seguretat que hi va haver ahir nit, sobretot a les zones més fosques de les ciutats i de les poblacions en aquest cas. I després, per les persones que es van quedar penjades, tant a Rodalies com Renfe, com Viatges i de més, es pot reclamar? Parlarem amb la OCU. Parlarem amb la OCU perquè... així que farem. A més, Pedro Sánchez està parlant ara mateix. Està, el president del govern està donant un missatge. L'escoltarem.
Ahora mismo el gobierno tiene dos prioridades claras. La primera, como he adelantado antes, es consolidar el restablecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100%. Y para ello hay numerosos equipos desplegados sobre el terreno y hoy se operará el sistema.
Vamos a seguir muy pendientes de las palabras del presidente de Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa. Ahora ya en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.